900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minuts. Què tal? Bona tarda, com esteu? En el meu col·legi, suposo que en tots els col·legis, hi havia tres tipus d'alumnes. Estaven els aplicats, que portaven totes les assignatures al dia. Estaven també aquells que estudiaven a última hora, tendien a improvisar i a presentar els treballs l'últim dia, i hi havia els que no complien els mínims i suspenien. El nostre govern presenta avui, 27 de desembre, el decret d'ajudes que regirà a partir de l'1 de gener del 2024. D'aquest acord depèn una cosa tan rellevant per a la ciutadania com les ajudes a l'abonament del transport o la factura de la llum. Massa poc temps de marge. En un col·legi, aquest govern seria el típic estudiant de tot a última hora. Passaven de curs, igual que els que portaven tot el dia, però potser no és el més adequat si el que es busca és donar certitud al ciutadà. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera Cope, Catalunya i Andorra. I vinga, anem amb el temps, que segurament heu notat que aquesta matinada ha fet un fred bastant important arreu de Catalunya. Doncs atenció, perquè avui acabarà desapareixent aquest petit flux de mestral dels últims dies i els vents bufaran de component sud i sud-oest amb més intensitat a la Costa Brava. En quant a les temperatures, voldran pujar una mica més. I ara anem a saber com estan ara mateix les carreteres. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Sílvia Del Amo. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Hola. Bona tarda. Doncs hem de dir que en aquest moment tenim un problema bastant greu. A l'AP7 on han topat un motorista amb un turisme, l'accident és greu. Només hi ha un carril obert en sentit Tarragona i ja són 10 els quilòmetres que hi ha fins a arribar a la cua a Cerdanyola, entre Cerdanyola i el Papiol. Pel que fa a aquest accident, està repercutint també la D23 i la P7 en sentit contrari. Els accessos nord, 2,5 km, tant a la C33 com a la C58 en sentit Trinitat, i compta perquè unes obres a la Jonquera estan provocant problemes a 5 km en sentit Girona. Això és tot. Bona tarda.
Gràcies, que vagi molt bé. Sílvia, per la informació, ja sabeu, a les carreteres, moltíssima precaució. I a les 12 i 23 minuts, d'aquí a un moment, us parlarem d'un tema que torna a estar en boca de tots, la Covid, però en aquesta ocasió en parlarem de la Covid persistent. La Covid persistent és una nova afectació que afecta algunes persones que han sofert la infecció del virus SARS-CoV-2 i que, com sembla demostrar o demostren els fets, no guarda relació amb el procés sofert pel pacient a la segona fase aguda de la malaltia. De fet, es tracta d'una afecció de la qual avui dia encara comptem amb molt poca informació i sobre la qual la falta d'estudis rigorosos sobre aquest tema ha instal·lat una incertesa generalitzada sobre molts dels aspectes que envolten aquesta malaltia. Avui parlem de tot plegat amb l'Andrea Gavarró. Què tal? Molt bona tarda, Andrea.
Hola, Montse, com estàs?
Bé, quins són els símptomes d'aquesta Covid persistent?
Doncs mira, és molt difícil aconseguir una definició precisa de què és la Covid persistent perquè passa per un gran nombre de símptomes associats a la infecció causada pel coronavirus, moltes vegades analitzats a través d'estudis observacionals sense un grup de control o amb limitacions o errors en el disseny. Llavors, això provoca que avui dia es contemplin més de 200 símptomes relacionats amb la malaltia, la qual cosa comporta una major dificultat pel diagnòstic i estudi de la Covid. És a dir, si hi ha algun hipocondríac per aquí, tampoc ens hem de pensar que tens Covid persistent, perquè 200 símptomes són moltíssims. Així, tot alguns dels símptomes identificats com a més comuns i delimitats per la literatura científica inclouen la pèrdua en el sentit del gust o l'olfacte, el cansament crònic, tos recurrent i boira mental.
I a quanta gent afecta la Covid persistent?
el gran nombre de símptomes relacionats amb la Covid persistent, les diferents definicions i la publicació d'estudis en biaixos, per exemple, a través d'enquestes en línia que afavoreixen el biaix de selecció, fa que sigui difícil conèixer la prevalença d'aquest síndrome. Com a resultat, la resposta a aquesta pregunta varia molt segons els estudis, resultant habitual trobar percentatges que, segons diferents criteris, oscil·len en una forqueta entre el 10 i el 80% dels pacients prèviament infectats.
I, Andrea, existeix una cura per aquesta Covid persistent?
Doncs la literatura científica disponible mostra que la majoria dels pacients millora i fins i tot es recupera per complet al cap d'un any de sofrir la infecció aguda. La resposta depèn una vegada més de les definicions de Covid persistent i de recuperació. No obstant això, diversos estudis estimen que la immensa majoria de pacients es recupera entre els 6 mesos i un any.
I per què hi ha tantes incerteses respecte a la Covid persistent a hores d'ara?
Doncs la Covid persistent recorda un dels punts secs de la medicina moderna que mostra dificultats a l'hora d'entendre i ajudar a pacients amb problemes crònics d'origen desconegut o poc compresos. A més, la falta de biomarcadors que facilitin el diagnòstic dels pacients fa molt difícil que les empreses s'interessin per la Covid persistent, la prevalença de la qual ni tan sols es coneix amb exactitud.
Avui és un plaer parlar amb la Vicky Moncada, que és afectada de Covid persistent. Vicky, què tal? Bona tarda.
Sí. Bona tarda, què tal?
En primer lloc, com et trobes, Vicky?
Doncs mira, una mica millor, perquè ara fa uns dies vaig passar la Covid una altra vegada, per tercera vegada ja, i ara ja estic una mica més recuperada, ara ja fa uns dies, i bueno, sembla que una mica ja millor, ja vaig a cap a millor.
Quan va ser la primera vegada, Vicky, que vas agafar la Covid?
Doncs jo vaig començar amb sintomatologia el 16 de març del 2020,
És a dir, encara no sabia res o quasi bé res del que era aquest Covid.
Exacte, just ens acabàvem de confinar i bueno, se sabia gairebé molt poc. Jo, quan van tancar les escoles el 14, ja em vaig quedar a casa amb els meus fills i alguna cosa no anava bé, no? O sigui, jo no em trobava bé. El que passa que en el meu cas, la primera vegada no va ser respiratori, com era el més habitual, sinó que va ser digestiu i, per tant, doncs, clar, jo trucava al capçalera, a urgències, i em deien que si respirava, doncs que em quedés a casa perquè s'estava complicant tot bastant. I, bueno, vaig saber que era la Covid i em vaig confinar a la meva habitació perquè tenia una sensació molt estranya que jo no havia passat mai. El que passa que, clar, doncs, ja et dic, els sanitaris en aquell moment, com que no se sabia que era res digestiu i així, doncs em deien que seria una gastroenteritis una mica més forta o així, però que et quedés a casa. Però fins al dia 23 d'abril, me'n recordo perquè era el dia de Sant Jordi, vaig aconseguir poder anar amb una mútua a fer-me un serològic i vaig confirmar doncs, que havia passat la Covid i que encara estava positiu. Vull dir que estava generant anticossos, però encara estava positiva. Per tant, ja tenia la confirmació de que ho havia passat perquè la meva sensació no és que jo volgués haver de tenir la Covid, no? Però el meu cos li havia passat alguna cosa molt estranya que mai havia sentit abans i, per tant, pensava que seria la Covid, clar.
Clar, de vacunes no en parlem perquè encara no hi eren.
No, ni de lluny. O sigui, ho vam fer, bueno, ho vam passar pues, com vam poder, sí que, entre cometes, vam ser pues, lleu moderats, diguéssim, però, clar, tampoc van tenir opció de poder anar a l'hospital, ni molt menys, perquè el que et dic, que, clar, trucava, jo, el meu home, trucava perquè jo els primers 5 dies vaig perdre 8 quilos, perquè era
carai,
impressionant, sí, sí. I, clar, el meu home estava molt amoïnat i trucava urgències i deia, molt bé, potser no és Covid, però, escolteu, s'ha de tetre igualment, no? Però, clar, el col·lapse d'aquell moment, no... I per una banda, el col·lapse, i per una altra banda, la responsabilitat nostra de no anar. Sort que sí, que jo em vaig confinar i els meus no ho van agafar, no, en aquell moment. I, bueno, jo vaig estar pues, gairebé mes i mig així confinada, perquè com que ningú sabia res, ni ningú sabia si s'encomanava o no s'encomanava. Vull dir, bueno, va ser molt dramàtic a tots els nivells. El que passa que, clar, jo no em trobava bé i passades les setmanes continuava sense trobar-me bé.
Vas juntar, diguem-ne, el primer Covid amb el segon, que va passar quan?
El gener del 22.
Gener del 22. Què passa llavors? Tenim vacuna?
Sí, jo ja m'havia posat 2 dosis i tot i així, tot i que no vaig sortir ni vaig anar de festa, no?, a cap puesto, ni fins i tot ni família, ens vam trobar amb els meus sogres, però prèviament ens van fer testos perquè ja existien. Tots estaven negatius, però després de Reis, cap al 10 així, vaig tornar a donar positiu. Em vaig trobar malament i vaig pensar, pues ja ho tinc una altra vegada, perquè la sensació és, per mi és molt significativa, no? No és el que diuen, no és una grip d'aquestes a l'uso, no, ni molt menys. O sigui, a mi m'entra una cosa al cos que em deixa sense energia i sense res.
En aquesta ocasió, Vicky, la primera vegada va ser més estomacal, la segona?
Sí. La segona ja va ser respiratòria, ja no va ser res d'estomacal i sí que va ser tot respiratori. M'ofegava, vaig perdre també el gust i l'olfacte, el que és més una Covid més habitual, no, diguéssim.
Durant aquest temps, tu has estat patint Covid, has anat enllaçant, ara has agafat la tercera vegada la Covid. Com està sent la teva vida des d'aquell mes que vas agafar per primer cop aquest virus?
Doncs a mi, jo dic una paraula i és que a mi se'm va aturar la vida el dia 16 de març del 2020, perquè des de llavors jo no he tornat a fer la d'abans. Vull dir, m'he anat una mica recuperant en segons quines coses, però tinc moltíssims símptomes i jo no puc fer una vida com la que feia abans. Jo abans era comptable, jo tenia... tinc una empresa familiar, el que passa que ara ja no em puc dedicar. I jo tenia dos fills, ara tenen 17 i 13, imagina't, doncs 4 anys enrere.
Sí.
I jo portava una vida doncs, molt normal, no? Treballava molt, molt activa, en aquells moments. I ara, doncs, per desgràcia, no he hagut d'adaptar doncs, tot, la feina, les relacions socials, familiars, etcètera, perquè jo no he tornat a ser la d'abans.
Què et diuen els metges? Perquè, Vicky, els malalts de Covid persistent es queixen, no? Perquè es veuen com que estan en terreny de ningú, no? Ningú sap per què continua amb símptomes, què passa exactament. De fet, ara, metges i també els pacients, esteu tornant a demanar un registre d'afectats, perquè n'hi ha i molts. Què et diuen els metges, a tu en concret,
doncs...
Vicky?
Jo tinc la gran sort de poder estar atesa per l'equip el gran equip personal, humà i professional de Can Ruti, encapçalat per la doctora Mateu, en aquest cas, i tinc la sort perquè hi ha molts companys i companyes de l'arreu del territori que no estan atesos. Llavors, jo en aquest sentit em sento contenta perquè veig que ells estan fent molts estudis, sí. No ens deixen, vull dir, ens fan proves molt seguides per veure on... Clar, no tenen una cura, no, encara no, evidentment, però com a mínim ens van seguint tota l'enfermetat i anem pal·liant els símptomes. Vull dir, com a mínim, pues, anem posant, com jo dic, parxes, de dir, pues, si tens taquicàrdia, necessites medicació, pues, mira, que és aquesta. O si tens disautonomia en aquest sentit, pots fer pues, mira, aquest tipus d'exercicis que potser t'anaven bé. Llavors, jo en general puc dir que estic, entre cometes, ben atesa, però clar, el que deies abans del recompte és fonamental, perquè fins que no ens facin un recompte i vegin l'envergadura del que hi ha, no seran conscients de que no, ja no és només una qüestió de posar diners, sinó de fer una infraestructura que és el que necessitem. Això per una banda, i per una altra banda, que la gent que no ha tingut la sort d'entrar a Can Ruti estan pues, completament, els hi van portant d'un especialista a un altre,
sí.
Però sense criteri. Vull dir, tens taquicàrdies, doncs t'envio el cardiòleg, però clar, què passa? Que si triguen 9 mesos en fer-te la primera visita i fer-te un holter de 4 mesos més tard, vull dir, és que anem tard sempre. I el que hem de dir és que jo som molt conscient de que han passat només 4 anys, i en ciència 4 anys és poquíssim.
Sí.
Ara n'hi ha molts estudis i, bueno, tenim una mica més d'esperança, però, clar, el que no podem tolerar, el tema, que ho digui així, perquè és el que penso sincerament, és que el 2020, el 2021, en tema t'ho compro, ¿vale? Perquè no se sap, perquè no hi ha informació, però que a prop del 2024 encara hi hagi metges, capçaleres, especialistes, a l'hospital, que no tinguin consciència de lo que és la Covid persistent, i dos, que no tinguin una mínima empatia pel pacient que està davant, perquè una persona no està 4 anys o 3 anys o 2 anys malalt perquè vulgui. Perquè jo me'n recordo que als inicis de tot això, el primer que em deien els metges és que em derivaven a salut mental, perquè jo no podia tenir tants símptomes, saps? Perquè jo portava un paperet amb tot apuntat.
Que era una cosa com psicològica, no? Això que era...
Sí, exacte, que era segurament com que havia estat moltes setmanes confinada a l'habitació, amb la por que jo havia passat, no? Amb totes les circumstàncies, doncs que molt probablement era tot psicosomàtic, no? I que, bueno, que amb els dies, les setmanes, passaria. Però, clar, jo em trobo 4 anys més tard, que ara, ja, com a mínim, ja està reconeguda l'enfermetat, que ha costat moltíssim,
sí,
però ja està reconeguda. I el problema és que ara necessitem una atenció a tot el territori que no està arribant. Perquè els que som de Barcelona, doncs encara, però la resta de territoris estan oblidats, perquè jo formo part del col·lectiu d'afectades i afectats per la Covid persistent de Catalunya i sóc una de les portaveus. I, bueno, començo a treballar de forma més activa i veig que cada dia s'escriuen gent de tot Catalunya dient que, mira, és que m'han derivat això i ara m'han dit això, però, clar, el problema és que ha de ser multidisciplinar i hauria de pivotar sobre la primària. Ja sabem com està la primària, però, clar, és que és l'accés que tenim, perquè és el que comento. Mm. Si a tu t'envien el cardiòleg o el neumòleg 2 anys més tard, és que a lo millor ja o és molt tard,
sí, sí,
o ja no poden fer res per tu, perquè, per exemple, jo tinc afectacions pulmonars, però, clar, me les han començat a tractar des del moment que l'ha passat la Covid. Però hi ha molta gent que ho va passar a l'any 20, que encara no li han fet ni una prova.
Sí, sí.
O sigui, encara no l'ha vist ni el neumòleg.
Tens tota la raó. Està
és
clar que no podem deixar enrere un col·lectiu de pacients tan important com aquest, els que patiu aquesta Covid persistent. És el cas de la Vicky Moncada, que ens ho ha explicat superbé. I la Unió fa la força, tant de bo, metges i pacients, com deien, que volen tornar a demanar un registre d'afectats, ho facin, i la ciència és la ciència, haurem d'esperar, però, sisplau, anem una mica més ràpid, perquè aquesta gent no pot viure, no pot sortir, molts d'ells, molts han deixat la feina, i continuen sí, patint aquests símptomes de la Covid persistent.
I sobretot, disculpa, sobretot també a nivell social, és molt important que la gent es consciència de que no estem malalts perquè volem. És que és una enfermedad nova que no coneixem, que no tenim tractament i que hauríem de tenir una mica d'empatia, perquè també hi ha molta gent que diu no pots estar malalt 4 anys i no saben. Només els que viuen amb nosaltres veuen perfectament el que passem cada dia. I sobretot a nivell laboral, perquè això sembla que és només un problema de salut. No, és un problema socioeconòmic perquè hi ha moltíssima gent amb el meu problema pues que han perdut la feina, els han fet fora, perquè, clar, tu, si estàs actiu, has de treballar. Si no tens un rendiment del 100%, no serveixes. Però, clar, el sistema públic hauria de suportar pues, el cost econòmic de tota aquesta gent. Per això és vital i superimportant el recompte, però un recompte real, no només... Bueno, tu et poso fibromialgia, tu et poso una altra malaltia. No, és que són Covid persistents. Ja hi ha taules i hi ha moltes coses que diuen els metges que ja poden saber si és o no. Llavors, aquí no hi ha dubte. O sigui, el que han de fer és recomptar, però tenir la voluntat als polítics de recomptar-nos, perquè si no hi ha voluntat, no farem res. Ja es posaran els recursos, perquè suposo que quan se n'adonin del volum de persones que som afectades, prendran consciència. Però fins que no es posi un número, per desgràcia, no veuran el que hi ha darrere, però nosaltres des del col·lectiu sí que ho veiem i hi ha moltíssima gent afectada i molta més gent que anirà venint, perquè no hem d'oblidar que per cada contagi hi ha un 10% de que serà Covid persistent. Ara, amb el tema de les vacunes s'ha baixat molt, una mica més, però encara hi ha molta gent afectada i, per desgràcia, amb els contagis vindrà més gent. Per tant, el recompte és fonamental.
Doncs des d'aquí el nostre recolzament a tota la gent que està patint aquesta Covid persistent. Vicky, espero que d'aquí a poc et truqui i em diguis, Montse, tot solucionat i tant estem en bon camí. Vicky Moncada, gràcies i bona sortida i millor entrada del 2024.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies per fer difusió. Una abraçada.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Despide el 2023
con la ciudad a tus pies.
En Hotel Miramar Barcelona lo tenemos todo preparado para que disfrutes de un fin de año 5 estrellas.
Una cena de gala y fiesta cotillón en un ambiente exclusivo y vistas al mar. Reserva tu velada especial llamando al 93-281-1600 o entra en hotelmiramarbarcelona.com.
Hotel Miramar Barcelona en Montjuïc. Un fin de año único de lujo.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí, 41 minutos. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tengo que empezar diciéndole que qué maravilla de página web tiene usted, doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estético Starbene. La gente que quiera verla, ahí la ven en primera plana.
Perfecto. La hemos cambiado porque ya estaba, la verdad, un poquito antigua. Le pasaba como a mí, tenía años. Y entonces, bueno, había que darle un repasito. Y hemos intentado hacerla sobre todo sencilla.
Sí.
Es decir, yo a veces entro en muchas páginas web que entran un lado, te lleva a otro, y de pronto digo, ¿y dónde empecé yo? Es decir, no, me he perdido totalmente, ¿no?
No, aquí bueno, está fenomenal.
Hemos intentado que no pase.
Está tratamientos, equipo, financiación muy importante, podcast, contacto, y además tenemos ahí abajo reservar cita, que es lo más importante para que podáis tener esa conversación con la doctora Torrejón, recordar sin gasto alguno la primera consulta. Doctora, hoy vamos a hablar de intestino-cerebro, ese eje que los une, ¿no?
Correcto. Mira, esto es una cosa que pocas personas saben porque no se le da tampoco mucha difusión. Me voy un poquito atrás para recordar a los oyentes de tu programa que nosotros ahora cambiamos de sitio a inicio de año y que incorporamos cosas en nuestro centro. Y una de las cosas que incorporamos es la medicina integrativa. Y uno dice, bueno, ¿y esto de la medicina integrativa qué es? La medicina integrativa se le llama también medicina de redes. Y entonces nuevamente uno dice, bueno, ¿y esto qué es de las redes? Esto significa que nuestro cuerpo es un sistema de redes como si fuera en la red de carreteras de un país o la red ferroviaria de un país. Es decir, es un sistema que está intercomunicado. Es decir, no hay ningún órgano que trabaje por sí solo que no tenga repercusión en otro sitio, ¿no? Entonces, esa medicina integrativa es la que nosotros ahora vamos a poner en marcha. La veníamos realizando, pero la intensificamos ahora, que significa mirar al paciente en su conjunto y que cuando un paciente tiene un síntoma, no solamente vamos a mirar a ese síntoma en ese sitio donde está, sino que tenemos que mirar también en otro sitio porque puede ser que su origen, el origen del problema, la causa de ese problema, esté en otro sitio. Y aquí es donde quiero hablar del eje intestino-cerebro. Se dice que en nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo, hay un segundo cerebro. Es decir, tenemos uno en la cabeza y tenemos un segundo cerebro en todo lo que es el paquete intestinal, donde existe millones de neuronas como podemos tener en nuestro cerebro. Es decir, que no solamente las neuronas que hasta ahora se pensaba las tenemos ahí arriba en la cabeza, no, en el intestino tenemos muchísimas neuronas. En el intestino, por dar datos curiosos, producimos una grandísima cantidad de serotonina, que la gente la conoce como la hormona de la felicidad, la que nos va a ayudar a dar un bienestar. y en ese intestino se produce lo que se llama el síndrome del intestino inflamatorio, que puede determinar una serie de alteraciones, puede determinar una serie de problemas, porque se intercomunica con nuestro cerebro. Y voy a poner un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, dice, jolín, no me puedo quitar los dulces de la cabeza, tengo una necesidad perentoria de comer con voluptuosidad tanto dulce como salado, o me como primero uno y luego me como el otro, ¿no? Y tengo una ansiedad que, claro, esto me está llevando a picar entre comida y esto me está llevando a aumentar de peso, ¿vale? Bueno, pues ahí, que es un cuadro que muchísimas personas tienen, pues se puede pensar, bueno, pues aquí hay que dar una dieta. Efectivamente, hay que dar una dieta, pero esos síntomas que esta persona tiene están relacionados con su intestino y con su cerebro, con esa comunicación en los dos sentidos que se va produciendo continuamente. Y si no miramos a ese sitio, lo corregimos con cosas muy sencillitas, la persona no va a corregir esa ansiedad que tiene tan fuerte, tanto de lo dulce como de lo sano. Entonces, ese eje intestino-cerebro es cada vez más importante en medicina. Se le está dando una importancia cada vez de mayor entidad. ¿Por qué motivo? Porque se están viendo muchísimas enfermedades en otros sitios. Por ejemplo, depresiones que tienen su origen en el intestino. Cuadros de alergia cutánea que tienen su origen en el intestino. Cefaleas persistentes que tienen su origen en el intestino. Entonces, ese eje es un eje importantísimo y he querido nombrarlo, he querido explicarlo para que la gente entienda que no podemos mirar a los pacientes por un puntito pequeño, por un síntoma pequeño, sino que lo tenemos que mirar en una visión holística, en una visión de conjunto y en una visión general.
Pues más claro, imposible, doctora Torrejón, del Centro Médico de Estética Starbene, en calle Muntaner 252, marcar ese 93-414-3631, 93-414-3631, primera visita informativa y sin coste alguno. Doctora, gracias, un beso.
Un abrazo, nos vemos,
chao.
Hasta luego.
Bueno, m'estava mirant la Sílvia Fernández amb cara de dir... M'he apuntat tot allò que m'ha dit la doctora Torrejón. És així, no? Sílvia, bona
tant,
tarda.
Bona tarda, m'ho he apuntat tot i prenc nota perquè s'han de seguir aquest tipus de consells.
Home, i tant que sí. Més ara que després d'aquestes festes, però encara ens queda el cap d'any, Sílvia. Avui volem parlar de celebrar el cap d'any perquè hi ha tradicions que tothom o gairebé tothom compleix, com per exemple el menjar el raïm.
Doncs sí, com a mínim jo això a casa ho compleixo cada any, no falla, encara que em costa menjar-me els 12 raïms alhora, gairebé mai ho aconsegueixo, però volia descobrir com va sorgir aquesta tradició i és que realment no fa tant, perquè la teoria més estesa ens porta fins a València a la dècada del 1900, concretament a l'any 1909. Llavors, a la comarca alacantina de Vinalopó va experimentar un excés en la collita i els agricultors de la zona van aprofitar el context per vendre aquesta fruita amb el nom del raïm de la sort. Llavors, menjar-nos aquest raïm s'ha convertit en tot un símbol de prosperitat i abundància, però sí que hi ha altres teories que apunten que ja al finals del segle XIX la burgesia catalana acostumava a acomiadar l'any i donar la benvinguda al nou any degustant xampany i també raïm. Llavors, penso que aquestes dues teories tenen bastant sentit, l'únic que la primera és una mica la que està més extensa, que va ser a Alacant, on va sorgir, i que ara moltes zones del món es menja aquest raïm per tenir sort i per entrar bé al nou any.
Sílvia Fernández, a banda d'aquestes, hi ha d'altres costums, oi?, per celebrar el cap d'any.
Doncs sí, us explicaré algunes, us donaré alguns consells perquè els seguiu, i és que heu d'entrar a l'any amb el peu dret.
Molt bé.
Siguis on siguis i estiguis fent el que estiguis fent, t'has d'assegurar de no entrar a l'any amb el peu esquerre i de que el peu que sempre tinguis davant doncs, sigui el dret també per qüestió doncs, aquesta de que si creus que vols tenir millor sort, ho has de fer. I jo sóc una persona que creu bastant en aquestes teories, per tant, aquest any ho faré.
La següent.
La següent és que has de posar un anell a la copa. A l'hora de brindar i beure, has de ficar dins de la teva copa de xampany un anell, preferiblement d'or, i és que això el que fa, a banda de donar sort, és atreure els diners.
Color vermell.
Això crec que gairebé tothom ho coneix, i és que relaciona el color vermell amb la prosperitat i amb l'amor, per això és molt habitual posar-se, sobretot, roba interior vermella, no sé si ho feu, jo això sí que ho faig, d'aquest color.
I què passa amb el color groc?
Doncs aquesta sí que no l'havia escoltat mai i és que hi ha una tradició molt estesa que diu que portar alguna peça de vestir de color groc també simbolitza el poder i atreu també, en aquest cas, doncs els diners. I m'estranya perquè el groc sol ser el color de la mala sort, però aquest any també ho compliré.
Molt bé. Hem de demanar tres desitjos només?
Sí, hem de demanar tres desitjos perquè es facin realitat. Els has d'escriure en un paper abans de sopar i els has de deixar tocant la teva pell durant tota la nit, perquè un cop ja siguin les campanades i donem la benvinguda al nou any, s'han de cremar perquè es compleixin.
I maletes a la porta?
També, el tema de les maletes a la porta és més per atreure doncs, viatges i per tenir un any ple d'aventures, i s'ha de deixar doncs, precisament això, una maleta doncs, al costat de la porta.
Magnífic, Sílvia. I abans d'acabar, dona'm alguna proposta, alguna alternativa per aquesta nit tan especial?
Doncs mira, propostes d'oci, i us porto quatre arreu del territori. Comencem per Barcelona, i la primera és l'espectacle de llums tradicional a l'Avinguda Maria Cristina, que és tot un clàssic. És un pla gratuït per tots els públics, comença a les 11 i s'estén fins un quart d'una, i hi ha un tema que és una mica doncs, complicat, que és la Font Màgica de Montjuïc, no funcionarà aquest any a causa de la sequera.
Normal. Un altre pla?
Un altre és un altre més juvenil, potser, que és doncs, la Festa del Poble Espanyol, on hi haurà tres espais separats amb música des dels anys 80 i fins avui. Les entrades ja fa setmanes que van sortir, i ara espavileu perquè s'estan encarint una mica. Ara mateix, des d'avui mateix, costen 60 euros.
I finalment, la Festa de Pijames.
Doncs sí, la Festa de Pijames a càrrec de l'Orquestra Diversiones, que se celebrarà a Sant Antoni de Calonge, i és una alternativa nova on els assistents, doncs, evidentment, hauran d'anar doncs, amb les seves millors gales, amb el pijama.
I per veure l'alba, què podem fer?
Per veure l'alba ens podem desplaçar doncs, fins a la Costa Brava. Continuem allà per veure el tradicional sol ixent de Cadaqués, i és on surt el primer raig de sol a Catalunya de l'any.
Molt bé, doncs no us ho perdeu, perquè hi ha moltes alternatives. Sílvia Fernández, moltes gràcies.
A vosaltres.
Els locals d'oci nocturns es preparen arreu de Catalunya per celebrar el Cap d'Any, que és una de les nits més importants del sector. De fet, des de FECASAR, calculen que pot arribar a suposar el 5% de la facturació anual. Joaquim Boada, secretari general de FECASAR, bon dia o bona tarda.
Hola, bon dia, què tal?
Escolti'm, es presenta un bon Cap d'Any a discoteques i locals d'oci nocturn?
Sí, la veritat que sí, no? Portem un mes de desembre molt bo, ja des del pont, després els sopars de Nadal, sopars d'empresa, perdó, després tot el tema de també sopars de Nadal, i ara doncs aquest fi de setmana últim de desembre, que doncs que Cap d'Any cau en diumenge, doncs això fa doncs que hi hagi tres nits per aquell cap de setmana, que és un cap de setmana llarg, i amb, diguéssim, amb l'impacte final de Cap d'Any, que és la nit més important de l'any per al sector, i que es preveu multitudinària, doncs, donat doncs, que el ritme d'entrades anticipades estan en un molt bon ritme.
Home, un 60%,
tant, doncs,
no?
En aquest aspecte es permet... Sí, ara ja estaríem més al 65%, 70%, però vaja, vull dir que és una bona xifra, perquè això vol dir que s'aconseguirà gairebé un ple absolut. Nosaltres calculem que hi haurà un promís d'un 90% d'ocupació arreu de Catalunya, i per tant serà un èxit aquest cap d'any, no?
Des de la pandèmia, Joaquim, la gent s'ha acostumat, no?, a comprar entrades en línia, i això ha provocat que hi hagi aquest increment, imagino, de l'adquisició d'entrades anticipades.
Sí, sí, de la pandèmia l'única cosa bona que ens va deixar va ser això, no?, que la gent es va acostumar a comprar online, i ara, doncs, evidentment, la venda d'entrades de manera anticipada online doncs és una cosa que és molt habitual, i per això doncs l'increment aquest, quan abans, doncs, dos dies abans de les festes de Cap d'Any encara hi havia moltes entrades que es venien a guixeta, no? Ara aquest any ja doncs estem al 70% venut, i per tant doncs en aquest aspecte el que fem és recomanar a la gent que compri les seves entrades anticipades, perquè altrament doncs es poden quedar sense, i això evidentment que provocarà doncs que els locals doncs no puguin permetre l'accés de les persones de ningú, perquè ja tindran l'aforament complet, i fins que no vagi marxant gent a les 2:30 de la matinada, doncs evidentment no podran deixar entrar ningú més, amb la qual doncs aquestes persones hauran d'esperar 2 hores o 3 fora a l'establiment per poder accedir, no? I per tant això evidentment pot ser un problema, i a nivell d'ordre públic també, doncs, perquè hi haurà aglomeracions de forals locals, i a ningú li agrada doncs quedar-se fora, no?, d'una festa. Per tant, el que recomanem és això, no?, que la gent compri la seva entrada anticipada quan abans.
Enguany el sector, Joaquim, assegureu que també heu notat el descens en l'organització de festes il·legals. Tot i això, demaneu a Interior que controli que totes les activitats tinguin llicència, no?, i que també compleixin amb les obligacions en matèria de seguretat per evitar incidents.
Sí, hi ha dos tipus d'activitats que no són les habituals, no? Hi ha les que celebren espais no ideats o dissenyats per acollir aquest tipus de celebracions, que es fan doncs, de manera esporàdica i com activitats extraordinàries, que són doncs, festes que es fan en poliesportius i en altres tipus de recintes, que el que demanem és que Interior supervisi que aquestes activitats compleixen amb les mateixes normatives i obligacions en matèria de seguretat i en totes les demés que nosaltres complim a les 365 nits de l'any. I després també hi ha les activitats que aquestes que són clandestines, que no tenen cap tipus de llicència, ni extraordinària tampoc, i que se celebren en espais doncs, que no tenen cap tipus de llicència i que tampoc reuneixen cap tipus de mesura de seguretat. Aquestes en tenim algunes, hem vist un descens important aquest any, tot i que encara n'hi ha que s'anuncien doncs, i que venen les entrades sense dir el lloc on se celebra i només diuen on se celebra en l'últim moment quan has comprat l'entrada i el mateix dia te diuen on està el lloc de celebració, perquè així s'eviten doncs, que els, evidentment la policia pugui avortar la seva celebració. No? Uh-huh. En tenim algunes denunciades, hem passat al Departament d'Interior i el Departament d'Interior ja s'encarregarà doncs, d'intentar esbrinar on se celebren i les que nosaltres tenim ja sabem el lloc on se celebrarà, també els hi hem reenviat perquè doncs, actuïn en conseqüència. No?
L'horari, aquesta festa de cap d'any, s'amplia l'horari del normal que es tanquen les discoteques i locals d'oci nocturn?
Sí, sí, com cada any des del 2011 hi ha una ampliació automàtica de 90 minuts per el que són discoteques, de 60 minuts per als bars musicals i bars i restaurants, i per tant doncs, la festa a nivell de Catalunya s'anirà fins a les 7 de la matinada, 7:30, i per tant doncs, en aquest aspecte doncs, serà una de les nits més llargues de l'any en quant a oferta d'oci nocturn i de lo que és activitat de recreatives musicals a discoteques. No?
Senyor Bogadàs, vostè com a secretari general de FECASARM, què li demana el 2024?
Bé, doncs, a veure, per demanar no quedem, no? Que evidentment, doncs, sobretot hi hagi pau, tranquil·litat i que tothom doncs, gaudeixi de la màxima salut possible, de la màxima seguretat i que hi hagi pau al món. Això és el que jo, evidentment, desitjaria.
Tant de bo que així sigui. Me n'alegro molt de que les dades siguin òptimes, que el balanç positiu d'aquest mes de desembre, que ja estem a punt de deixar, hagi estat positiu, que el 2024 continuï així i, sobretot, que celebrem un cap d'any amb pau, tranquil·litat, amb diversió, però sempre em sent que és el més important. Joaquim Boadas, secretari general de FECASARM, bona sortida i entrada d'any. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies igualment. Adeu.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costaba 1.409,90 € y ahora 969,90. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Doncs ha passat ràpid aquesta primera hora de Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, però no quiero irme antes sin hablarte de la buena carne. ¿Dónde encontrar la buena carne? Pues en el restaurante La Cabrera de Argentina. Ya sabéis que es originario el tango y también el chef Gastón Ribeira, que es el creador y el alma de uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires y también de aquí, de Barcelona, La Cabrera. ¿Qué te gusta la carne? Pues entraña, lomo alto, lomo bajo, asado banderita, bif de vacío. La Cabrera es la casa de carnes que te trae esa mejor carne argentina en una experiencia única para los amantes de estos manjares. Te esperan en Diputación 239 para que vivas esa pasión por la carne y el fuego. Reserva ahora mismo llamando al 93-878-3230. Te repito, 93-878-3230. Restaurante La Cabrera en Barcelona. Se nos hace la boca agua, pero es lo que toca. Seguramente que muchos de vosotros también ahora preparando la comida. Y aquí a la COPE preparant la informació i les notícies. I després d'aquesta informació tornarem a migdia COPE, Catalunya i Andorra. Que no falti ningú, eh? Que passaré llista. Fins ara mateix. Orelles obertes, notícies a la COPE.